Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Paula Molés, bon dia i bona hora.
Bon dia. Ets de menjar carn cada dia? Menges carn cada dia?
Menjo més carn de la que hauria de menjar. Però m'agrada molt la carn, tot doncs... i que sóc conscient de tot el que comporta.
Sí, no, sí, està molt bé tot el que em dius.
Cada dia, però... cada dia no.
Però el canvi climàtic és el que és, no?
Ho sé, ho sé.
Vinga, doncs, escolta.
Avui un caníbal més necessari que mai.
Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta ha sigut una setmana sucosa pels que els agrada el menjar i són de tele. Nova estrena a TV3, Gent de Mercats, una sèrie dirigida per Tana Collados amb els paradistes i les seves historietes com a protagonistes. L'únic defecte és l'hora d'emissió. A les 11 de la nit no són hores, i menys pels mercats. Justament aquest problema és el que no té la segona estrena de la setmana, que la podeu veure quan vulgueu. A HBO, Isabel Coixet estrena Foodie Love, un títol pastel per a la història de dos personatges que utilitzen una aplicació per buscar parella en funció dels gustos a taula, depenent de si són més de risotto o de paella. Perquè en una aplicació així mentiríem, vull dir, escriuríem que som vegans quan cada dia ens mengem un entrepà de fuet per esmorzar, o diríem que hem tastat l'últim menú degustació del Disfrutar quan som més del Bar Sepúlveda, o que som uns cracs amb la fideuà quan la comprem feta. El millor consell seria no mentir, perquè tard o d'hora acabarem menjant amb aquella persona, i fingir a taula ja és més difícil. El que sí que no ens trobarem segur a la sèrie de la Coixet, perquè són tots foodie lovers, és aquella combinació impossible d'algú que gaudeix menjant i és del morro fi, amb un altre que ni fu ni fa, que tant li fa menjar això que allò, aquí o allà. Com deia Montalbán, cap ésser humà indiferent davant el menjar és digne de confiança.
Un restaurant caníbal a Berlín.
I jo per això confio sempre en tu, Gerard Jubany, perquè ets una persona bé.
Sí, sóc jo, malgrat aquesta veu que tinc avui, pots confiar en mi que segueixo sent jo.
Estàs més al costat del Ramoneda que del Jubany. Avui fa festa per això, eh?
Sí, té pont.
Sí, què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana? Explica-m'ho.
Doncs mira que parlant de gastronomia, de menjar i de beure, potser algun comensal està parlant sense saber-ho, està plantant la llavor d'un nou terme que potser algun dia s'incorpora al diccionari de la llengua catalana. Ho dic perquè ara mateix està oberta la votació per triar el neologisme de l'any.
Hombre, una votació que sempre esperem amb candeletes, que proposen l'Institut d'Estudis Catalans i l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.
I d'entre les paraules candidates a convertir-se en neologisme de l'any i després nova incorporació al diccionari, n'hi ha un parell que provenen del món de la gastronomia. Un d'aquests conceptes seria umami.
Uf, aquest costa molt d'explicar, però m'agrada. Recordem-ho, l'umami seria com el cinquè sabor, podríem dir.
I l'altre neologisme en competició és vermuteria, que, com el seu nom indica, és un establiment on s'hi serveix vermut.
Sí, jo votaria per l'umami,
claríssimament.
Va, més coses.
Ja vam avançar la iniciativa quan era un projecte, ara ja és una realitat. S'ha constituït el Consell Assessor de Dones al Món Rural i Marítim.
Fantàstic.
És una entitat que vol promoure la formació dirigida a l'economia del coneixement, l'emprenedoria i la integració de la dona al món rural i marítim.
Val la pena recordar-ho, La Catalunya rural és un 90% del territori, on hi viuen 1 milió de dones.
I tot i això, el sector agrari, només un 20% dels llocs de treball els ocupen dones, el 80% restant són homes, i pel que fa a la pesca només hi ha un 1% de dones.
Doncs a veure si amb la creació d'aquest Consell Assessor s'equilibra una mica l'estadística, i no podem passar per la cimera del clima de Madrid.
Ja s'ha comentat força el sopar pels caps d'estat i de govern que van servir els germans Roca dilluns passat. Hi havia, entre d'altres creacions, aigua bruta, que en realitat era com una mena de sopa de bolets, i vi rescatat directament del fang.
Sí, un menú que es titulava, si no m'equivoco, La terra s'esgota, tot enfocat a conscienciar els comensals, com diem.
Una cimera pel clima on s'ha subratllat la importància de l'agricultura, la ramaderia i l'alimentació en la lluita per revertir els efectes del canvi climàtic. Sostenibilitat és el concepte que més s'ha repetit, una sostenibilitat que passa precisament també pel suport a les dones rurals.
I aquí al restaurant Caníbal sabem triar bé les nostres matèries primeres, Per això cada setmana donem veu a aquestes dones del camp.
Fixa't que et dic que segur que avui l'Oriol, perquè en Ramoneda ja hem dit que té pont, ens porta alguna cosa sostenible relacionada amb això que hem explicat.
A veure, no sé, espero, segur. Vinga, Oriol, què tens avui?
Espero que vingueu amb gana.
sempre.
Avui us hem cuinat d'un gastrònom il·lustrat a baixa temperatura servit amb la seva salsa. Un crític fet puré amb crostonets de pa i un pastís de pagesa i mandarines. I per començar, tenim un pescador al forn amb patates o una lasanya d'historiadora gratinada. I avui, per ser la setmana que és, hem guisat un escriptor nord-americà amb llegums i verdures de temporada. Això sí, és carn sintètica, per allò del canvi climàtic.
Ai.
Què us vindria més de gust?
Però veus com sí, ja t'ho he dit jo, que s'ha de tenir confiança que hi ha sortit el canvi climàtic aquí. Què hem de fer?
Doncs va, llavors triem l'escriptor nord-americà amb llegums i verdures de temporada.
Va, això.
Molt bona tria.
Merci.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Jonathan Safran-Foer, thank you so much.
Thank you.
Jonathan Safran-Foer és un home menut. Té 42 anys i és un dels escriptors més influents dels Estats Units. Ha escrit novel·les, però segurament els seus llibres de més èxit són assajos que analitzen l'impacte del consum de carn al planeta. L'últim, editat per Ara Llibres i Seix Barral, es titula Podem salvar el món abans de sopar. Volem saber exactament com ho podem fer. Per això hem quedat amb ell per sopar al bar de l'hotel on s'allotja a Barcelona.
Tenim una mica de gana. No sé si li sembla que mirem el menú de l'hotel on estem, a veure què podem menjar per sopar avui.
Ok. Let's see.
A veure... Trobem, per exemple, un salmorejo, que és una crema típica d'aquí, de fet, del sud d'Espanya, però que això podria ser un plat vegetarià, el que passa que a sobre li posen ou i tonyina, i llavors vostè ja no s'ho podria menjar.
Probably what I would do is just ask if they can do it without, you know, usually...
Segurament preguntaria si ho poden fer sense això. Som al 2019, si li dius al cambrer que ets vegetarià, jo mai he tingut cap problema per demanar que em facin alguna cosa especial o que substitueixin algun ingredient. Mai no ho he experimentat com un problema.
Ara estic recordant una escena d'una adaptació d'un llibre seu que es diu Tot està il·luminat, on el protagonista, clar, es troba que ha de justificar que és vegetarià i està a Ucraïna.
¿Tienes hambre?
Sí, solo espero que haya algo que pueda comer.
¿A qué te refieres?
Soy vegetariano.
¿Quieres qué?
No como carne.
¿Cómo puedes no comer carne?
No comiéndola.
¿Nada de carne?
Nada de carne.
¿Filetes?
No.
¿Pollo?
No.
¿Y qué hay de salchichas?
No, nada de salchichas, nada de carne.
¿Estás enfermo?
No, yo no como carne, pero no estoy enfermo.
I li acaben portant només una patata. L'escena és bastant còmica. Suposo que vostè no es troba amb això.
In the Ukraine it might happen still. I don't know.
A Ucraïna encara podria passar. Jo vaig anar a Ucraïna, a un poble petit, i no hi havia ningú vegetarià. Però el món ha canviat tantíssim en els darrers 15 anys. En qualsevol ciutat europea o americana estan molt acostumats a la gent que no menja carn.
They're quite used to people who don't eat meat now.
Vostè ve dels Estats Units. No sé com ha menjat aquí a Barcelona, per cert, a banda d'aquest hotel, eh? Ha menjat bé?
Well, I had a very nice dinner last night.
Vaig jugar molt bé amb el meu editor català ahir a la nit. No era un lloc de tapes, però van portar moltes coses per compartir. Patates braves, unes albergínies fregides, croquetes, una amanida, verdures a la brasa, moltes coses, 7 o 8 coses.
Grilled vegetables...
Era molt bo.
Bé, el que està clar és que si vostè i jo anem a sopar aquesta nit junts, jo sóc omnívora, vostè és vegetarià, és a dir que segurament triaríem coses diferents. Jo no he pres carn ni per esmorzar ni per dinar. Segons la seva teoria i el que vostè ens explica al llibre, ara podria menjar alguna cosa de carn, malgrat voler salvar el planeta del canvi climàtic. És així?
Yeah, I mean, it's not a theory, it's just science.
Sí, no és una teoria, és ciència. El que ens diu la ciència és que hem de menjar menys carn. No hem de deixar de menjar carn, però sí que hem de menjar-ne molta menys. Hi ha gent que ho troba molt, molt difícil de fer, altres més fàcil. Té a veure amb els nostres antecedents, les històries personals, les religions, la nacionalitat. Si fos indi, res seria més fàcil per mi que deixar de menjar carn, perquè l'Índia és l'única democràcia vegetariana del món. No tots hem d'arribar a les mateixes conclusions, ni tampoc hem de seguir el mateix camí. però sí que hem de ser conscients de les opcions que tenim al davant i cada vegada que puguem, fem tries conscients amb el medi ambient.
Per exemple, aquí a la carta veig un carpaccio de ternera o una mica un jarret de xai. Podria sopar això, o potser m'hauria de preguntar si aquesta carn ha estat produïda en una granja intensiva o extensiva. I potser aquí, diguéssim, la meva consciència milloraria una mica sempre i quan no vingués de la ramaderia intensiva, entenc.
Well, I would almost guarantee that it comes from an industrial.
Bé, gairebé et podria garantir que aquesta carn ve de la ramaderia industrial perquè estem en un hotel. Els llocs on la carn no ve de la ramaderia intensiva solen ser restaurants. Nosaltres els diem de la granja a la taula. I el xef és molt conscient d'aquests temes i generalment ho diu al menú. Així que la meva sospita és que si els dos ara anéssim a buscar un lloc bonic on menjar, no vull dir un restaurant vegetarià. Ens seria molt fàcil trobar alguna cosa que els dos ens agradés.
A vostè, per això, encara li ve de gust menjar carn?
Sí,
sí, a vegades sí. De fet, depèn de l'alternativa. Vaig ser a Londres fa un parell de setmanes i vaig anar a Nopi, un dels restaurants de Yotamo Tolenghi. No sé si el coneixen aquí. I ni me'n vaig adonar que no havia menjat carn, perquè tot era boníssim. Els sabors, les aromes... Quan cuino jo a casa meva no trobo a faltar la carn. Però sí, hi ha situacions en què em trobo menjant alguna cosa molt senzilla i la persona amb qui estic està menjant alguna cosa deliciosa. I llavors sí que me'n penedeixo, però és la tria que he fet.
That looks delicious and I regret, but it's the choice that I make.
No, a més, hi és d'agrair, per seva, vostè ha reconegut que, per exemple, quan estava, diguéssim, promocionant el seu llibre Comer Animales, alguna vegada allò en un aeroport s'havia acabat menjant una hamburguesa, no?, quan just venia d'explicar el contrari, no? Clar, jo em trobo amb un dilema, que és que a mi m'agrada menjar carn, el plaer de menjar carn, no? Què hem de primar, la satisfacció a curt termini o el benestar del planeta? O connectar que realment, quan jo deixo de menjar carn, estic ajudant el planeta? Perquè jo crec que ens costa d'entendre això.
Well, there's different kinds of understanding. One is...
Hi ha diferents maneres d'entendre-ho. Una és acceptar la certesa científica en el nostre raonament i l'altra, aplicar-ho al nostre dia a dia. Imagino que tu ho acceptes dins el teu cap. No sembles el tipus de persona que nega la ciència. Molt poca gent ho fa i tendeixen a ser gent boja. Però, com deia, hi ha una altra cosa. Entendre el que ens diuen els científics en el nostre dia a dia. I això és una cosa que hem d'afrontar, i és difícil. És difícil canviar els nostres hàbits, però aquesta és la nostra situació. Aquí és on estem. No és ambigu. No és res que puguem discutir. Sabem que està causant el canvi climàtic. I sabem quines són les activitats que hem de reduir. No cal que tots deixem d'agafar avions tots alhora, ni deixar de conduir, i no cal que tots deixem de menjar carn alhora. Jo puc compartir la ciència, però al final del dia ets tu que vius la teva vida. No et puc forçar i tampoc ho faria.
Segons la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, si les vaques fossin un país, ocuparien el tercer lloc en la llista d'emissions de CO2, darrere dels Estats Units i la Xina. Els percentatges varien lleugerament. Dos dels organismes més citats són la FAO, que diu que el bestiar és responsable del 14,5% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, i el World Watch Institute, que parla d'un 50%. Sigui com sigui, la producció industrial de carn té un impacte claríssim en la crisi climàtica. A més, sabem, segons les previsions, que l'any 2050 serem gairebé 10.000 milions de persones al món. Ah, i tots haurem de menjar?
Vostè té fills, si no m'equivoco. Són vegetarians, també?
They are.
Són vegetarians. Els meus fills tenen 10 i 13 anys. El meu fill gran havia menjat carn abans, ara ja no en menja. El meu fill petit no té cap tipus d'interès i no vol menjar carn.
Entenc que perquè vostè els hi ha explicat això que ens està explicant ara a nosaltres i ells ja han pres la decisió.
You know, most kids feel some discomfort about meat.
Molts nens se senten incòmodes quan pensen en la carn. Per un nen és una cosa una mica estranya. Tenim mascotes, ens agrada donar menjar als animals, però de vegades també els matem. Agafem parts del seu cos i ens els mengem. Pels nens, això és una cosa estranya. Em resulta molt difícil d'imaginar que els nens en algun moment no hagin pensat: un moment, què? No pot ser? Crec que hi ha molts adults que senten el mateix, i la prova més irrefutable és que quan parla sobre la carn, hi ha persones que es posen molt a la defensiva. La gent es molesta molt, i estaria bé plantejar-se per què se senten tan molestos. Crec que se senten molestos perquè els importa.
Connecta amb la seva consciència, no? Potser.
On the most basic level, it's life and death, obviously, you know?
Sí, en el nivell més bàsic és vida i mort. Però avui, 2019, quan coneixem els efectes sobre el medi ambient, tot plegat provoca un altre nivell d'incomoditat. Fa uns anys, si eres vegetarià, algú t'hauria preguntat per què no menges carn. Ara no hi ha dubte. Si ets vegetarià, ningú et preguntarà per què no menges carn. I segurament en el futur, si algú menja molta carn, li preguntaran per què menges tanta carn. Ets conscient del que està passant?
They might be asked, why do you eat so much meat? You know, aren't you aware of what's going on?
Vostè parla molt al llibre del sacrifici. Parla d'aquests ciutadans americans durant la Segona Guerra Mundial, parla de la seva àvia, que va haver de fugir dels nazis, i ens demana també a nosaltres un sacrifici, ara mateix, en el moment present, que vivim emergència climàtica. Però, clar, són sacrificis diferents.
Well, yeah, this should be a much easier sacrifice.
Sí, aquest hauria de ser un sacrifici molt més senzill, perquè el que se'ns està demanant en realitat és molt petit. Estem parlant de canviar una mica la manera com mengem, i també perquè parlem d'una crisi global i molt urgent. Mai hem tingut una dificultat com la del canvi climàtic que, literalment, afecta totes les persones del planeta. Però al mateix temps, és una crisi que és molt confusa i que la sentim com distant. Segur que totes les persones que estan escoltant aquest programa saben que lluitar-hi és la nostra responsabilitat i que hem de fer alguna cosa. A vegades, hi ha coses que quan les imaginem pensem que són un gran sacrifici i després resulta que quan les fem no són tan sacrifici. Quan ens imaginem com seria canviar la nostra manera de menjar, ens pot espantar una mica, però quan ho fem resulta que és possible o fins i tot ho gaudim. Si som capaços de salvar el planeta, no crec que mirem enrere i diguem quin sacrifici tan gran va ser menjar una mica menys de carn. Crec que mirarem enrere i direm és el mínim que podríem haver fet.
Clar, vostè ve dels Estats Units, un país que, si no m'equivoco, és el segon que més emissions de CO2 emet i un dels que més carn menja de tot el món, amb un president que es diu Donald Trump, que més és negacionista amb el canvi climàtic. Jo no sé si vostè dorm bé a les nits.
Well, it's definitely not easier being
Realment no és fàcil ser americà i dormir bé a les nits. Crec que els americans i els europeus tenen més responsabilitat a l'hora d'actuar contra el canvi climàtic perquè hem destrossat el món més que ningú altre. Amèrica ha deixat els acords de París. Trump ens en va retirar. Això és vergonyós. La veritat és que si Hillary Clinton hagués estat presidenta, tampoc hauríem arribat a les fites dels acords de París. Els dos únics països que estan en el bon camí són Gàmbia i el Marroc. És com si Déu hagués creat una persona, en aquest cas Donald Trump, en qui canalitzar tota la nostra ràbia sobre el canvi climàtic.
Però no troba que els polítics parlen molt poc d'alimentació, si és tan clau com estem dient? Parlen poc. Per què?
Els polítics parlen molt poc de canvi climàtic i, tens raó, tampoc parlen mai del consum de carn. I crec que no ho fan perquè és encara un tema tabú. Els polítics els agrada anar sobre segur, volen ser elegits. La primera regla de la política és no facis mal. I crec que els preocupa que realment això els faci mal a ells. Jo puc entendre això.
And I understand that.
Jonathan Safran Foer ja va escriure un llibre sobre alimentació el 2009. Es deia Comer animales i va ser molt polèmic. Ara, a Podem canviar el món abans de sopar, no ens demana que ens fem vegetarians com ell, però sí que ens interpel·la directament. Llegir el llibre segurament canviarà la nostra manera de menjar o almenys ens farà qüestionar-nos moltes coses.
Vostè creu que si tots fossin vegetarians seria sostenible viure en aquest món?
I do, but we're not all going to be vegetarians.
No seria, però no tots serem vegetarians. Hi ha la temptació d'anar als extrems. Quan la gent pensa en el canvi climàtic, la gent pensa, estem condemnats, serà l'apocalipsi, morirem tots. O al contrari, tot anirà bé. Quan pensem en canvis a la nostra vida, la gent també va als extrems. Què passaria si el món fos vegetarià o no podria ser vegà? La realitat és que no estem condemnats, ni tot tampoc anirà bé. Serà alguna cosa entremig. La realitat és que no hem de ser tots vegans, però tampoc podem continuar menjant com ho estem fent. Hem de trobar un punt intermedi.
Li he portat un regal, però no sé si vostè l'acceptarà o no. No em sentiré ofesa si no el vol, eh? És un tros de formatge, okay, fet d'un artesà català que fa formatges de cabra aquí al Pirineu. El vol? El vol tastar? El voldria tastar?
Yeah, I probably would.
Tu saps el que intento fer. Intento no menjar làctics per esmorzar i dinar. Això realment és diferent per mi. És una cosa que no havia fet abans. És complicat, molt difícil. Et podria dir dues coses. La primera, sí, accepto el regal que em fas. Me'l menjaré aquesta nit. La segona, no tota la carn i els làctics són iguals. Si em dius que aquest formatge s'ha fet en una bona granja, per una persona que es preocupa per com es tracten els animals i el medi ambient, i té una importància cultural, això ho fa especial. Un sandvitx estúpid que et menges a l'aeroport no és una cosa especial. Crec que el més important és fer els canvis fàcils primer. Ens hem de deslliurar de les coses que no tenen importància, que no tenen un significat real a les nostres vides, que no són saboroses. Molta de la carn que mengem és així. No és que sigui molt difícil de deixar de menjar-la. De fet, és fàcil de deixar de menjar carn, només cal pensar en per què ho fem i canviar l'hàbit. I quan hi ha moments especials, un ha de ser indulgent amb ell mateix. Viure d'una manera conscient amb el medi ambient és important per a mi, però també és important donar suport als petits productors. També m'interessa poder gaudir d'altres cultures. I també és important rebre regals de la gent i fer regals. Així que em sembla que és un bon compromís.
Doncs me n'alegro moltíssim que l'hagi acceptat. Moltíssimes gràcies, ha sigut realment un plaer.
Thank you.
I gràcies sobretot perquè jo crec que jo i tota la gent que ens ha escoltat entendrà que realment podem salvar el món abans de sopar. A veure si ha quedat clar el missatge.
Thank you, that's really nice to hear.
Gràcies, m'agrada molt sentir-ho.
Restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies tancat per descans del personal.
Salvador García Arbós, bon dia.
Molt bon dia.
Home, per fi, després de tantes seccions, de tants dies, em portes alguna cosa de menjar i era hora.
Amb això és portable, porto dònuts.
I amb el Salvador García Arbós, ja ho sabeu, estem fent la llista dels 10 plats estel·lars de la gastronomia universal. I ja ho heu sentit, avui toquen dònuts, que efectivament és una cosa allò fàcil de portar. Parlarem de carteres perdudes, d'un personatge d'un tal Homer Simpson que en menja molts. I es veu que és una cosa de les que més t'agraden, que ja és dir, eh?
A mi m'agraden, és veritat, però vinc a parlar sobretot de brunyols, bunyetes, cocs de cassola i dònuts,
però
òbviament.
Ara m'estàs dient que un dònut és un bunyol?
Defineix dònut.
Que defineixi dònut? Bé, pel que tinc aquí davant, doncs un tros de massa de farina, pastada jo amb aigua i llet dolça, fregida, normalment en forma d'anell, és a dir, que té un foradet al mig, farcit o no, cobert de sucre glaç, i ja està. Això és un
dònut. I ara defineix brunyol?
És una massa de farina pastada amb aigua i llet, de forma també més o menys rodona, que alguns també tenen forats al mig, fregida, dolços o salats.
Aleshores, què? Ja ho tenim. Un dònut és la culminació de segles i segles d'història de brunyols i de pastes fregides ensucrades.
Bé, t'ho compro. O sigui que el dònut, segons tu, ja tenim el titular fet, és la sublimació del brunyol. Up in the morning and after school. Escolta, aquest és molt bo, eh? Aquest que m'has portat, dic.
Aquest
que
és un brunyol extraordinari. Clar.
És molt bo.
Doncs tal com deies, és la sublimació del brunyol, perquè si un brunyol, si un dònut és un brunyol ben fet, ja no és un brunyol. Per això, malgrat que hi ha, diguem, brunyols excelsos, extraordinaris, el gust sol ser diferent. Els dònuts són molt més amorosos, són molt més subtils, són més flonjos i són menys panarres. que els brunyols, que solen ser amassats, durs. Mm-hmm. I el sucre és granat i l'altre és llustre.
Exacte. Clar, aquest que m'has portat avui l'ha fet una... no l'ha fet la indústria, anem a dir-ho clar, no és de la marca famosa, marca industrial.
De fet, aquí ens van arribar els dònuts per la via industrial.
I la tele ha fet molta cosa, eh?
La tele ha fet molta feina.
Que te'n recordes de la cartera?
Hombre...
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
¡Los donuts! ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts.
I després, això de portar menjar no m'ho tornis a fer, que he de parlar amb la boca plena. I després allò
no te l'has menjat mitja, eh?
Mitja encara, sí. I després allò del solo i el cortado.
Em feia molta gràcia, això.
Marchen dos con leche. Dos con leche. Uno solo. Uno solo. Uno doble.
Uno doble.
Buenos días.
¿Lo de siempre?
Lo de siempre.
Donuts deliciosos.
Era el Miquel Bosé, eh?
Que fort.
Sí.
Jo me'n recordo d'aquest anunci, aquí és com va començar el vici del solo de la llet i amb el donut sol, després amb el cortado que el tallaven pel mig i els dos donuts. Jo menjava sempre de dos en dos.
La història del donut, per això, és catalana.
La història del donut és catalana. És un empresari forner que es deia Andreu Costafreda, per cert, ara hauria celebrat el seu sant, i va fundar la Donut Corporation després de tornar dels Estats Units. I és allò que en diem normalment pan rico. No sé si te'n recordes.
Sí, Pan Rico, i tant.
Doncs de la Pan Rico. Hi ha una cosa molt forta que sembla ho trobar molt curiós, que és que, no me'n recordo si va ser el 2008, el 2010, el 2000, no me'n recordo més o menys quan va ser, però l'Audiència de Barcelona va sentenciar que donuts i donuts, o sigui, tant és escrit amb D-O-N-U-T o donuts, sí. I donuts escrit a l'anglesa, sí. Només ho pot fer servir aquesta empresa. Ah. Tot i que és un nom genèric en anglès, aquí no es considera un nom genèric perquè aquí es considera que el genèric seria Brunyol, perquè és la traducció literal de donut.
Donut és el nom d'una marca, però només ho pot fer servir Pan Rico.
Exactament. I si té ganes de denunciar-te, ho farà. Amb un pastisser petit, doncs bueno, no li farà, però si alguna empreseta ho fa, nyaca.
Perquè aquests que m'has portat tu avui, tu has dit... m'emporto 6 donuts.
Jo li he demanat, en el Marc Muñoz... Li dic, escolta, Marc, aquells dònuts que fas tan ben fets amb farina ecològica, que els fregeixis amb oli d'oliva, que no sé quin és el teu secret, etc, em vull...
Nou, n'has portat, nou.
Bueno, nou, de fet me n'ha fet 10, però me l'he menjat pel camí, com a l'anunci.
On els has comprat, per això? Que molta gent ens estarà preguntant on són.
Com a xurros, Pastisseria Canal.
Pastisseria Canal, heu de venir a Barcelona, carrer Muntaner.
Carrer Muntaner.
Amunt, com a xurros, i és extraordinari, molt bo.
Per mi són els millors dònuts del món.
I això que dèiem noms a banda, que ja ens entenem, i pensant en aquest menjador número 1 de dònuts del món mundial, que es diu Homer Simpson, evidentment, ells els menja d'industrials. Perquè, clar, molts artesans, no sé si ara li preguntéssim a la persona que te'ls ha fet, si intenta imitar el dònut industrial. No sé si això passa molt. És a dir, un artesà que intenta imitar el que fa la indústria.
Francament, penso que sí.
Penses que sí?
No, bueno, penso que sí, no, afirmo que sí, et diré més. Qui va començar a fer uns dònuts brutals, extraordinaris, els va començar a fer en un hotel que es deia Hacienda Benazuza i era un senyor... de l'Hospitalet de Llobregat, que tenia un restaurant molt famós, a Roses, que es deia El Bulli. I ja saps que sempre un dels seus grans interessos del Ferran Adrià ha sigut fer dònuts molt millors que els industrials, perquè són la referència que tenim. O sigui, la nostra Madalena de Prutz són els dònuts.
No sé a qui se li deu haver acudit la idea de posar-li un forat al mig. Té alguna explicació?
Sí, per fregir millor. O sigui, aquesta forma toroidal que diuen els físics, bàsicament és perquè es fregeixi homogèniament a tot arreu. Moltes vegades els que fan bola són un brunyolàs que a vegades no queden cruets del mig. En canvi, si fas el forat al mig, l'escalfor es reparteix molt més bé i es fregeixen més. La indústria això ho ha perfeccionat. I per això sempre surten iguals, perquè sempre surten amb una fregida homogènia.
Escolta, i per què pobres dònuts molta gent els diu a fartar pobres?
Bàsicament perquè és una massa grossa perquè tipa molt, perquè porta molt de sucre, perquè quasi és un aliment complet, eh?
Sí, i bueno, Déu-n'hi-do, també energètic, molts hidrats...
Sí, i necessites fer 5 o 6 quilòmetres a peu perquè això et baixi, eh? Fixa't, a totes les cultures hi ha pastes fregides, i el dònut és la sublimació de totes les pastes fregides populars, i és un dels plats estel·lars de la història de la humanitat.
Gràcies, Salvador. Bones festes, i ara t'he de dir allò d'alerta, no t'afartis molt de dolços, que ens coneixem, eh? Modera't, modera't.
Un panetone al dia.
Un panetone al dia per esmorzar, bueno, repartit, eh? Que no sigui tot una tacada. Gràcies, continuarem menjant.
Adéu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim. La Magdalena de Proust.
La meva magdalena de Proust és la tarta de poma que jo feia amb la meva mare quan era petit.
David Trueba, escriptor i cineasta, recorda unes postres que feia de petit.
Perquè jo sóc el petit de 8 germans i la meva mare m'ha portat a l'escola molt tard. Aleshores passava molta estona a la cuina fent coses, i la tarta de poma era una cosa que m'agradava molt, perquè jo cortava les peces de poma, i el record de la meva mare amb les seves mans amb la crema pastelera i l'hojaldre i tot això, i posant les files de pometes així entre inclinades i cortades, és un record que tinc a la memòria i no oblidaré mai.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I ja tenim aquí assegut al restaurant Caníbal, com sempre ell té taula fixa, vull dir, no cal que reservi ni truqui per reservar, perquè sempre l'esperem. Toni Massanés, com estem?
Bon
dia, ben tornat.
Bon dia a tothom.
Avui parlem, podríem dir, et sembla bé, d'un etern secundari a la cuina, que és el porro,
sí.
Aquell que sempre sembla que acompanya a, però que per això avui en parlem, perquè hem de reivindicar el seu paper protagonista, podríem dir. Un dels aliments més populars d'Europa, no sé quan va arribar a Europa i per què es va fer tan famós en el seu dia.
És antiquíssim, ja en conreuaven els egipcis i els grecs, totes aquestes famílies de entre l'all i la ceba són molt antics, i com va arribar aquí, diguéssim, a Europa, a Gran Bretanya, per exemple, ja en conreuaven, i per exemple el nostre famós primer llibre medieval en català, no, primer escrit en llengua romànica de la península ibèrica, el Sense Oví, ja trobem una recepta de porrada, que a més coneixem per d'altres fonts que se'n menjava que se'n menjava força, que és al final molt semblant a l'actual bichissoa, una prefiguració, però amb llet d'ametlla, seria una mena de prefiguració vegana de la famosa bichissoa.
El porro pot recordar la ceba, però bé, ara entrarem a la cuina, nutricionalment parlant, no sé què ens pot aportar de bo.
Doncs mira, tot el que ens aporta és bo.
O tot sigui, és bo?
Sí.
Pues mengem
porros, perquè però, per exemple, per dir una cosa que cada cop es mirarà més, no? Perquè cada cop hi ha més evidència de que aquesta vida interior que tenim, no? Aquests microorganismes que tenim a l'intestí, els hem de tenir sans, perquè això és molt important per tot, des del cap fins als peus, no? Des de la salut mental fins a qualsevol altra salut, doncs tenir la microbiota bé és important. Doncs els porros van bé perquè alimenten, no? És un aliment de la nostra microbiota intestinal, i per tant, això, vitamines, molta fibra, evidentment, i també molta aigua. Per tant, tant porro com vulgueu.
Que dèiem, Toni, etern oblidat, perquè sempre allò potser parteix d'un sofregit per fer una crema, bueno, etcètera, sí. Podem fer-lo servir com a inici de molts plats, però no sé si l'hauríem de reivindicar, això que diem, com a ingredient protagonista.
Sí, jo crec que això, que no l'hem valorat a la nostra cuina, però no l'hem valorat com a es mereix, com a producte, diguéssim, gastronòmic en si mateix, eh? Jo, és veritat que el fiquem als brous, que hi ha molta
gent que si no n'hi ha brou ho troba a faltar i ho, sí, i ho entenc, sí, perfectament. Però és veritat, per exemple, els sofregits a la francesa, el que n'hi diríem les breses, on també hi fiquen més àpid i tal, sempre s'ha utilitzat molt més, no?, amb tots els guisats, etc. Nosaltres, en canvi, el nostre sofregit moltes vegades l'oblidem perquè fem sempre el mateix, no? All, ai, ceba, tomàquet, pebrots, si de cas. Però jo crec que porta una dolçor fantàstica. I a part d'això, doncs només el forn o bullit...
Bullit, sí, està molt bé això. Sí. Fred i amb... Bueno, clar, ara fred, sí, sembla que no ens vingui,
no,
de gust.
No, també, però... perquè també és bo amb vinagreta tebi. Uh-huh. O sigui, el pots bullir o fer al forn, i menjar-te'l amb una vinagreta, amb ou dur, per exemple, amb pebrot, amb ceba, una vinagreta refrescant, herbes també, però que pot menjar-se aquesta època, per exemple, tebi, també queda molt bé acompanyant-les, per exemple, amb una quiche, no?, fent una quiche o un pudding, si voleu, un pastís, per no fer la base, més senzill encara, amb gambes queda molt bé, no? Totes les combinacions cremoses, totes les combinacions amb peix, hi diuen molt, i deixa'm dir una cosa que ara em matarà i em fotran fora de la ràdio i
bueno, no
deixaran,
no crec,
que torni,
no crec,
que torni a venir. Que jo trobo que fins i tot si l'hem d'utilitzar per fer, per ser una alternativa, quan calgui, els porros, trobo que... Els calçots, sí.
Aha.
La finor del porro és fantàstica, per dir-ho d'una manera suau.
I llavors també li posaria salsa salvitxada o salsa de romesco, salsa de calçots.
Sí, sí. Tot, sí. També accepta salses més amables, més suaus, més amb ou, diguéssim, si és ben escalivat o ben bullit. Però el problema, perquè jo crec que descobrirem, diguéssim, una verdura al final, boníssima, no?, saníssima, com hem dit abans, i que és molt agradable i molt plaent.
Mm-hmm. No sé, exacte, si a Montsant Benet esteu allò, teniu de porros. Catalunya és terra de porros? O
Catalunya és terra de porros, el Baix Llobregat se'n planta molt, a més, com que estan coberts, diguéssim, no són d'aquestes verdures que la meitat s'ha coberta, tot i que també s'ha d'aprofitar la part verda, recordem, pels brous,
Pels brous.
I, per exemple, nosaltres ara a Montsant Benet en tenim, no?, de la cooperativa Mans, que són aquesta empresa social que té els horts al voltant nostre, diguéssim, no?, en el mateix Montsant Benet, que n'estan plantant, no?
I llavors entenc, Toni, que en aquesta llista de la compra sí o sí hi hem de posar porros, evidentment, però vinga, va, més verdures que tinguem ara de temporada i que estiguin bé.
Doncs mira, tenim raïm, llimona, taronja, mandarina, el kiwi d'aquí...
Jo l'he tastat boníssim, raïm bejamel de Nova Zelanda. L'he trobat, finalment.
Molt bé. També tenim cols, tenim alls, tenim api, tenim bledes, bròquils, coliflors, carola... espinacs, alls tendres, carxofes també hi ha, encara en tenim per molta temporada de gaudir-les, endívies, pastanagues, algun enciam, raves i remolatge.
Què et diu el Bernat, el nostre pagès de referència, doncs, a Montsant Benet?
Doncs el que diu és això, que amb el fred, diguéssim, tot es para, són poc mesos de poca activitat, de poc creixement, no? Això, clar, m'ho diu el Bernat, nosaltres estem a l'interior de Catalunya, però si te'n vas a les Terres de l'Ebre, no, el nostre país és molt més amable, difícilment glaça, per això s'hi fan cítrics, no?
I ara ja pots agafar aire, beure aigua i menjar-te el dònut aquest que t'ha deixat el Salvador, que tenim deixat un.
Sí, tant.
Que això de producte fresc en té poc, però bé, també ens agrada alguna coseta.
Sobretot quan és artesà.
Exacte, com aquest. Gràcies, Toni, un plaer.
A vosaltres.
Paula. Para la taula, para-la bé, que el pare ja ve. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?
Edició una mica especial del Nyapotop, aquest espai on mirem d'esbrinar si un producte és una genialitat o bé és un desastre. Segurament estareu escoltant allò un rum-rum de gent, de coses que es mouen, i és perquè avui hem sortit de l'estudi de Catalunya Ràdio per anar fins al mercat del Ninot, a Barcelona mateix, això sí. Gerard Jubany el tinc assegut aquí a prop, i al seu costat també assegut hi ha la víctima d'avui. Va, Gerard, presenta'm.
A veure, com bé has indicat, som aquí al mercat del Ninot, concretament a una parada que es diu la Viquineria, de seguida en parlarem. parlarem, però sí. Abans deixem dir que aquí ens ha acompanyat fins aquí, és un client habitual del restaurant Caníbal, ja hi ha passat un parell de vegades,
sí,
em sembla.
Sí, sí, sí.
I per això avui ens l'hem emportat a fora. És una persona que estima el menjar així en general, no cal que sigui tendència ni l'avantguarda de la cuina sana, només cal que sigui bo. I li encanta descobrir-nos llocs interessants on anar a matar la gana. És l'Òscar Bror.
Bona tarda, Òscar, què tal?
Molt bé, molt bé. Gràcies. Molt content d'estar aquí al Mercat del Ninot, que sí. És, per mi és un santuari, això.
Home, has vist?
Molt bona teca tot arreu, aquí.
Sí, sí. Mm-hmm. A més, hem sortit d'excursió. Jo t'he llegit parlar sí. d'aquest lloc, de la Viquineria.
I tant. Sí.
Però és que, o sigui, tu ets la persona que crec que més llocs nous descobreix. És com tu fas. T'imagino tot el dia caminant
sí,
i detectant
sí.
nous locals. Com ho fas? Com els detectes?
La veritat és que jo, per exemple, jo no tinc cotxe, no tinc carnet de conduir, no tinc moto. Jo vaig a peu a tot arreu o, en el seu defecte, en metro o en transport públic. Això t'ajuda molt a descobrir llocs nous. O sigui, la forma de descobrir llocs nous és caminar, és sortir al carrer. Si agafes un cotxe per anar a tot arreu, si tanques si agafes la moto per anar a tot arreu, et perds moltes coses. I després també que sóc un yonqui d'aquestes coses. És a dir, a la que algú em diu que han obert un lloc nou, a la que veig algun comerç nou, algun restaurant nou, sempre hi he de ficar el nas perquè és que m'ho demana el cos.
I com a bon yonqui que ets, quants llocs nous, diguéssim, et fots per ben a la setmana? No sé.
Mira,
tres,
he de dir que abans ho feia més, però he hagut de parar una mica perquè també hi ha un tema d'alimentació sana, és a dir, que tampoc no puc anar cada dia a restaurants, però jo cada setmana intento anar almenys a tres restaurants mínim.
Gerard, abans d'explicar-nos què tastarem, hi ha una altra persona aquí que no ens hauries d'explicar qui és.
Doncs hi ha una altra persona, la persona que, atenció, avui ens prepararà la delícia, o no, que tastarem avui.
No,
és en Joan Gurgui, propietari d'aquesta viquineria del Mercat del Ninot.
Bona tarda, Joan. Hola, gràcies per acollir-nos aquí, posar-nos uns tamborets. Estem la mar de bé, amb uns micròfons, meravellós. Bueno, això de la viquineria ens dona una mica la pista, eh? Uh-huh. Però què hi fas aquí per la gent que no hagi vingut mai?
El que fem aquí és posar en virtut i en valor el biquini, bàsicament. Nosaltres aquí intentem tractar-lo el millor possible.
Clar, com és servir-los a dins un mercat? Perquè, clar, això tampoc és massa...
El que és, jo diria que és un luxe, perquè sí, al final comptes amb la varietat i amb la qualitat del producte, això és un luxe. I a vegades, doncs, et ve un fideu verdurer i et diu, mira, escolta, tinc uns ous de Reis avui, que són l'hòstia, no? Doncs vinga, va, i t'embalantones i dius, vinga, va, doncs avui farem això.
Això és informació privilegiada, això és il·legal, això no pot ser. Sí, sí, sí.
Però tu, Òscar, que ets d'anar a menjar fora, ja ho has dit, sí. Ets d'anar al mercat o no a comprar?
Sí, vaig molt al mercat. És que, a veure, jo no sé cuinar, el que passa que la sort del peix, per exemple, és que tu el pots posar al forn amb quatre patates i ja et surt bo. I acostumo a anar al mercat a comprar peix, sobretot, verdura, fruita, però el que ja són receptes més elaborades i tal, no fiqueu a la vostra cuina perquè podeu intoxicar-vos, és a dir, no us atreviu.
El Joan és professor de cuina, sí o no? Li podria ser un curset.
Sí, quan vulguis. Sí.
Acabaries al psiquiàtric, Joan, ja t'ho dic, tu mateix.
Bueno,
si vols callem un dia, vale, perfecte.
Ai, doncs sí, va, ara arriba el moment esperat, Gerard, de saber què tastarem avui, perquè estem ansiosos i m'imagino que no serà un biquini com clàssic, home, no, pernil dels informatges.
La
no.
cosa una mica sí que va de biquinis, però sí, serà una mica però... diferent, perquè la delícia que hem escollit per tastar avui és aquest magnífic biquini de dònut.
Biquini
de dònut, però dònut, el dònut que tots coneixem, hem substituït el pa per dònut.
I això que sempre fem la conya, anem a cuinar, quan engeguem el microones, avui sí.
Avui no hi ha microones, avui hi ha una persona humana que ens ho farà.
Deixa el micro aquí, a sobre de la barra, i ves a la planxa.
Marxando.
Nosaltres, Gerard, comencem com sempre, això sí, pels tres arguments a favor.
El primer argument a favor seria el nom de la cosa, no? A veure, no cal fer gaire feina de màrqueting per vendre un producte que es diu biquini de dònut, no? El nom és un reclam per si sol. Ajuntes un biquini amb un dònut, vull dir, què pot fallar? Dues coses bones, no? Què pot anar malament? A qui no li agraden els biquinis i a qui no li agraden els dònuts? A veure, hi ha gent per tot i sempre hi ha gent estranya i hi ha seguidors que són de l'espanyol, no? Vull dir, per tant, el reclam de la cosa és un gran punt a favor.
Molt bé.
Segon argument a favor, el menjar fet al moment. En aquesta secció no hi estem gens acostumats a tastar coses acabades de fer. Normalment el producte me'l trobo en el lineal d'un supermercat i moltes vegades es tracta d'una cosa que podria conservar-se durant anys guardada en un calaix, no? I el tercer argument a favor seria aquest entorn. Al final de la secció decidirem si això que hem vingut a tastar aquí és una delícia o és una aberració, però a mi, deixa'm dir que menjar el que sigui en un entorn que és un mercat em dona com la sensació d'estar-ho fent bé.
Estic al lloc adequat.
Estic al lloc adequat. Per tant, ho contarem com un punt a favor.
Sí.
Va, primer argument en contra. Els prejudicis. Les tendències gastronòmiques del moment no ens porten cap al biquini de dònut. Vull dir, enmig de l'huracà de menjar sa, sense carn, sense greixos, sense sal, asseure's aquí i demanar un biquini de dònut és una acció equiparable a tallar la P7 a l'alçada de la Jonquera. És gairebé com un acte de rebel·lia.
Sí, sí, sí.
Segon argument en contra. Referents externs del producte. Que una cadena com KFC ofereixi un producte com aquest o semblant no ajuda, diguéssim, no? Si ets dels que pensa que respira prop d'un Kentucky i ja t'embussa les artèries, demanar un biquini de dònut, encara que sigui en aquesta parada, se't pot fer una mica una muntanya.
Muntanya amunt, eh?
I el tercer argument en contra seria que t'has de dosificar, eh? No sé si en Joan estarà d'acord amb aquest argument, però si ets dels que viu aquí a prop o bé hi passes per anar a treballar, no crec que sigui del tot recomanable aturar-te aquí cada dia per menjar-te un biquini de dònut. Per tant, els arguments estan exposats, queda la prova definitiva, que és la del tast.
Oscar, té ja molt bona pinta.
Està tallant pel mig del rovell que està regalimant.
És la idea, exacte.
El sucre s'ha caramelitzat, sí. Aquest dònut...
La idea és que quan es refreda una mica el biquini, el dònut aquest, el caramel, ja cristal·litza. Llavors queda un cruixent.
Ja.
Mira, l'Òscar no pot valorar perquè té la boca plena.
He de dir que està molt bo. És a dir, té el punt exòtic aquest del dolç, del dònut, però en cap moment em va fer en excés, no? És a dir, tens el guanciale, no. Li dona aquest punt... A l'ou també li dona aquesta untuositat.
Per tant, per aquí comencem. Qui no té la boca plena? A veure, Paula.
Jo no. Jo hi hem passat, me'n queda la meitat.
Jo si vols començo.
Sí, Òscar?
Sí. Sí.
Doncs a veure, situa'm aquest biquini de dònut amb ou ferrat a sobre.
Evidentment, no és per tothom, i no ho dic amb un component elitista, sinó perquè es nota el sucre, es nota que hi ha un dònut, però jo crec que per això demanes un biquini de dònut, no? Per notar el dònut. Un entrepà que jo trobo que és deliciós, especialment al matí. Tu menges a primera hora i vas a tot el dia, però com un coet. A veure, si li duguessin de trobar algun defecte, el sucre.
El sucre.
I Joan, el dònut és el dònut de tota la vida, no el és dònut? Un dònut d'aquests de la donuteria, de massa mat, és un dònut habitual.
Mira, he fet proves amb 4 dònuts diferents, i al final, dònut no em paga ni un duro, per fer aquesta cunya de ràdio, però sí, és el dònut
autèntic. Has anat el de sempre.
Tota la vida. Sí.
Doncs, Paula, va, la teva valoració.
Mira, jo m'estalvio les explicacions, ja l'Òscar ho ha fet molt bé, això és un top com una catedral.
Ah, molt bé. Per tant, doncs, no hi ha res més a dir. Aquest biquini de dònut de la biquineria del mercat del Ninot és un producte
top!
Òscar, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Continua menjant. Potser te'n fa una altra. I Joan, gràcies per aquesta parada meravellosa del mercat del Ninot, per aquest biquini de dònut. Apropeu-vos aquí per aquest i per tots. I res, d'una parada del mercat del Ninot, anem al restaurant que aquesta setmana ha visitat en Philip Regol. Li agradaria el Regol, el biquini de dònut? Podríem enviar un dia. Bueno, va, Philip, t'escoltem.
La Pateria de Sousa, Pallares, Badajoz.
Sempre m'ha interessat el tema del foie gras des de que petit veia la meva àvia embocar la dotzena d'ànec de la seva borda prop de la Gascunya. Als anys 80, la criança es va massificar fins que aquest meravellós producte va arribar a perdre bona part de la seva temporalitat i qualitat, amb les conseqüències dolentes per al benestar animal. Però hi ha una empresa aradesa extremenya que cria oques des de fa diverses generacions, totalment a l'aire lliure, alimentant-se de glans com si fossin porcs ibèrics. És la Pateria de Sousa, famosa perquè el gran cuiner de Nova York, Dan Barber, li compra el seu foie gras i fins i tot li va fer tastar el Barack Obama. Aquesta zona, prop de Portugal, es troba just a sota d'un corredor d'aus migratòries que va cap al parc de Doñana i correspon a assentaments àrabs i jueus que ja estaven familiaritzats amb la criança d'ànecs per engreixar-los i gaudir de la seva suculent hipertròfia hepàtica. A la Pateria, una finca de més 500 hectàrees, hi ha 1.500 oques, la majoria són domesticades, però també n'hi ha una bona part de salvatge que es barregen i fins i tot es creuen entre elles. Triguen un any en arribar al seu pes perfecte, cap al final de tardor, just quan estan a punt d'emprendre el viatge de migració que només farien les oques salvatges. Fomentar aquest tipus de criança sostenible i respectuosa amb els animals serà cada vegada més un repte i un compromís per productors. Algunes empreses franceses van venir a visitar la Pateria per inspirar-se en aquell model. tot i que sigui difícilment exportable per caràcter hiperextensiu i reduït de la producció. Només mitja tona a l'any i amb preus estratosfèrics que arriben fins als 450 euros el quilo. Crec que, com passa amb les carns de bovins o altres, hem de produir menys quantitat i de millor qualitat. I no consumir la proteïna animal a la bàbara. No cal que tot porti foie gras, molt sovint de qualitat mediocre, massa manipulat i oxidat. Hauria de tornar a ser un producte per les grans ocasions.
Gràcies, Ragol. Molt interessant, això del foie de la pateria de Sousa.
Sí, tant. I allò que dèiem de les dones pageses, avui sí? Deixem propina?
Sí, tant. Ah, mira, anem a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Isabel Castanyer, va, fluixa.
Un got de llet ben calenta amb una cullerada de mel, ideal per entrar en calor i amorosir el coll aquests dies que ja comencem a veure neu a muntanya. La llet és un producte que es produeix cada dia, 365 dies a l'any. La feina en una granja lletera no canvia en tot l'any. L'únic que canvia és les feines del camp on produïm el farratge que es menja el nostre bestiar. A la granja, donar a menjar un parell de cops al dia, munyir un parell de cops al dia, netejar cada dia, arreglar els llits, atendre els parts, estar pels vedells petits, tasques de manteniment i moltes altres coses. 365 dies a l'any, cada dia. Ens apassiona per això la nostra feina. Ho heu vist mai? Heu estat alguna vegada en alguna granja? Us animo a anar-hi, a que ho visiteu, a que conegueu els pagesos que cada dia es lleven o ens llevem per procurar que no falti mai un got de llet a taula.
Tanquem els fogons del restaurant Caníbal.
Moltes gràcies, Paula Molés. Fins aquí 8 hores de ràdio del suplement d'aquest diumenge, 16 hores de ràdio amb esperit de cap de setmana, i tornarem dissabte que ve a partir de les 6 del matí. Si ho preferiu, també ens podeu recuperar catradio.cat/elsuplement, Twitter i Instagram @elsuplement. Paula, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins dissabte a les 6. Salut i molta ràdio.